La vida del deportista son 5 o 6 días, son entrenamientos, y es precisamente lo que no vemos. Si Xavi no ha apostado por él esta temporada, yo creo que tiene un motivo, tiene una motivación, y puede ser que vaya incluso más allá del fútbol, pero no lo sabemos.
Diuen que físicament dona per 20-30 minuts de partit. De partit. També és perquè no ha jugat partits, perquè no ha jugat al filial i no ha jugat al primer equip. I diuen que això que es parla de la seva vida privada, nocturna i tal, que no és veritat. Ara, el que és veritat és que Xavi, que va fer força per fitxar-lo, que va fer que el Barça pagués 5 milions i que a més el porta el seu representant, el mateix, és a dir, que tindria certa pressa pel jugador i perquè ell va fer força quan estava a punt de firmar pel Madrid, no el posa.
Però no hablava de la vida nocturna, eh? Jo me referia a los entrenamientos.
T'ho dic perquè fins i tot li van preguntar a Xavi en una roda de premsa. És possible que no entreni bé.
Si tu possiblement los entrenamientos no das lo que te pide el cuerpo técnico, pues posiblemente cuando llega el fin de semana a la hora del partido, pues tú consideres que no merece jugar.
Jo crec que aquí hi ha diversos factors a tenir en compte. Un és el de la manca de rodatge. Si potser en aquest sentit ell hagués sigut més procliu a ser utilitzat al filial i tenir més participació amb el B, segurament també hauria agafat més rodatge i d'alguna manera també l'haguessin vist amb uns ulls de, ostres, aquest nano és humil, té ganes de currar-s'ho, té ganes d'agafar rodatge, anem a tenir-lo més present. I després també hi ha hagut molts moments de la temporada en què el Barça no anava precisament sobrat ni guanyava els partits amb certa comoditat, com per anar regalant minuts o fent apostes no gaire consolidades. Això és així, vull dir, hi ha hagut molts partits d'un a zero, i jo crec que aquí hi ha un còctel de factors. I després també és veritat que, pel que ens diuen, Pablo Torre a l'inici de la temporada li va costar l'aterratge, tenia unes migranyes molt fortes, se li van haver de fer algunes proves, etc, etc, i això d'alguna manera va ralentitzar que s'adaptés bé a les rutines de treball de la ciutat esportiva, etc, etc. Jo crec que al final és multifactorial
i que res
ha ajudat a que es donguessin les circumstàncies adequades de poder enllaçar minuts de qualitat, poder demostrar del que és capaç. I sobretot jo crec que des del cos tècnic el que volen és que tingui això, minuts, que es curteixi, que tingui rodatge, que pugui créixer i que no s'estanqui el seu talent, que és evident, i el cos tècnic hi creu. Només faltaria, ara ho recordava el Fernando, que Xavi és una aposta pràcticament personal seva de l'estiu passat.
Estem parlant d'un misteri, realment, perquè si agafes els números de Pablo Torre en el Racing a primera ref, que és una categoria molt exigent, no només fer els 90 minuts amb nota, sinó que va poder demostrar uns números del tot extraordinaris. Un migcampista que va fer 11 gols i 10 assistències en la temporada que el Racing puja de categoria. Cada vegada que ha jugat en el Barça ha mostrat coses i ha demostrat coses. Amb l'afegit que Pedri, quan ha caigut lesionat, que aquesta temporada ha estat quasi 2 mesos sense jugar, el jugador més semblant que teníem, amb les diferències lògiques entre ells, però més semblant inclús per edat, per posició, per talent i per tot, era Pablo Torre. I em dius, bueno, és que quan ha sortit no ha donat la talla. No, és que quan surt dona la talla. Sí. És veritat que surt menys minuts, que té menys minuts. A l'últim partit que juga de titular és indiscutiblement el millor dels 11. Aleshores, algú ens ho hauria d'explicar. Jo no sé si té una vida desordenada, no sé si és el rei del mal de festa.
No, són els factors que he exposat ara. Sí,
etcètera. Sí. És una persona que s'ha integrat. Ara mateix està de vacances amb Eric García i amb Ferran Torres.
Que potser no segueix l'any que ve.
Bueno, però vull dir que és una persona que s'ha integrat amb els companys, que no ha tornat a errar amb les vaques del Setién. Vull dir que està de vacances amb els seus companys d'equip, etcètera, etcètera. Per tot plegat, jo francament, jo li donaria la continuïtat i contaria una miqueta més a mi. Evidentment que a mi em falta informació i no tinc ni idea de res, però cada vegada que l'hem vist ens ha mostrat i ens ha demostrat coses. I això és el que en realitat té més desorientat a l'afició.
Com diu el Lluís, que el Pedri, hi ha hagut molts partits que no ha estat, i aquest jugador té passe i té tècnica
i té arribada,
i el que el va fitxar va ser l'entrenador
i no
l'ha posat.
Per què?
Correcte, això és un misteri, però és que en paral·lel, si no tens pla de que jugui amb el primer equip, el que ha de fer és jugar amb el filial, i tampoc ha jugat amb el filial.
Fernando, o una cessió. Esta temporada s'ha demostrat que con Abde una cessió
en Osasuna, sabes que sí. Sí, però el mercat d'hivern es va plantejar l'opció d'una sessió i el Xavi no va voler. O almenys el que ens van dir, que no volia que sortís. Mm-hmm.
Ara, si s'aconsegueixen sí, fer
hi ha una nebulosa rara i misteriosa al voltant.
El més lògic és que se'l cedeixi perquè tingui minuts de competició.
És l'única manera de crecer.
Clar, clar. Mira, Abde,
és que
com
si no s'estancarà.
S'estancarà.
El primer interessat en tenir protagonisme i rodatge és el propi
però
jugador.
Però pot ser que ell no volgués jugar amb el filial.
No li feia molta il·lusió, diguem.
Home. A veure, que ens queda un nom. Ens queda un nom. Vítor Roque. Roger, has explicat a l'inici del sí. programa que quina és la situació ara mateix amb aquesta jove perla del Brasil que interessa al Barça, però que, pel que sabem a RAC1, no hi ha hagut encara cap oferta formal.
No, això ens han explicat fonts properes a la direcció esportiva, tant de l'Atlético Paranaense i també la del Barça, des del club brasiler, asseguren que saben de l'interès blaugrana, però insisteixen que no hi ha hagut cap contacte ni negociació i encara menys oferta en ferm per ell des de Barcelona. Saben que és molt probable que el jugador pugui sortir aquest estiu. Hi ha bona sintonia entre responsables esportius, perquè Alexandro Matos, ex de Palmeiras, va treballar, per exemple, en el traspàs de Jerry Mina al Barça. En tot cas, de moment, remeten a la seva clàusula 100 milions d'euros, tot i admetre que si algú presenta, evidentment, una oferta, encara que sigui a la baixa, doncs l'estudiaran detingudament perquè estan oberts a traspassar el jugador, però ara mateix desmenteixen que hi hagi cap oferta del Barça.
En tot cas, què diuen els informes que té el Barça d'aquest jugador? Perquè tothom amb Vítor Roque, el nou Ronaldo, el nou Romario, el nou Ronaldinho, el nou Giovanni...
Ara et diré el nou...
No, a veure, jo he vist highlights a internet. Vaig l'altre dia i vaig dir, a veure, anem a mirar qui és aquest tal Vítor Roque.
Ui, però els highlights...
Són peligrosos, els highlights. Al·lucines. Són peligrosos.
Al·lucines.
Ara diré el nou
al·lucines amb Vítor Roque.
Ara diré el nou què. El nou què li diuen.
A veure.
D'entrada dic que és un jugador que el club al Barça segueix des de fa 3 anys. Se'l considera un jugador potent, ràpid i molt competitiu, que pot jugar com a nou de referència, però també caient a banda, que tècnicament no és un virtuós, és més pràctic que vistós. En aquest sentit, hi ha qui l'anomena el Luis Suárez brasiler, per l'estil de davanter que és.
Home,
és un
ja
jugador...
filmaríem.
Home, només que se li assembli en una ungla del peu, ja el portaríem cap aquí. És un jugador amb caràcter i experiència, tot i la seva joventut, perquè ha disputat competicions com la Libertadores i ha anat convocat amb la Canarinha. Per tant, malgrat no arribi com a titular, es creu que està més que preparat per poder jugar al primer equip del Barça. En definitiva, un jugador jove que té coses per polir, però amb un potencial enorme, motiu pel qual ens diuen els que l'han seguit i el que diu aquest informe, que recomanen la seva incorporació al 100%.
Ens va dir André Curi, no sé si és una bona font o no, però aquí a RAC1 vam entrevistar André Curi, que és molt millor que Endrick, que Endrick acabarà al Madrid, que és l'altra jove perla brasilera, i que si el Barça l'aconseguís fitxar, faria el fitxatge del segle. Es diu Vítor Hugo Roque Ferreira, té 18 anys, va néixer al febrer del 2005.
És a dir, el seu agent no el va hostiar, no?
No el va hostiar, és correcte.
Pots explicar una interioritat?
Seria notícia que digués que Endrick és millor que el jugador que ell representa.
Nascut al febrer del 2005, és a dir, 18 anys acabats de fer fa 4 mesos, 1,72... No és molt alt, ho dic pel centre de gravetat, perquè és molt habilidós en els vídeos que jo he vist, per tant, si és veritat, 1,72, estatura mitja, 78 quilos. Vull dir, corpulent,
Fort.
Fortot. Sí.
No, és una anècdota. En el Mundial de Qatar, recuerdo una noche, una de las pocas noches que pudimos hacer algo en Qatar, y nos encontramos a André Curi.
Ell sí que troba llocs per sortir.
Sí.
Ell no tenia
encontramos a André Curi y recuerdo que hubo un momento en la noche en que le preguntamos ¿pero tú quién traerías para el Barça? Y entonces yo le pregunté, digo, ¿Endrick? Te ha fichado al Madrid, 16 años, muy joven. ¡Endrick no! ¡Endrick no es el bueno! Digo, André, ¿quién es el bueno? ¡Mesiño! No había escuchado ese nombre nunca. Sí, Mesiño, sí. Seguro.
Estebao.
Y ahora me hace mucha gracia que el bueno es Vítor Roque. O sea, eso va cambiando sí, de mesa.
Es un tal Estebao. O sea, aquel Mesiño.
Mesiño.
Sí. Crec que diu Estebao.
Ja, per la comparació.
Sí.
O sigui, marques blanques no.
No hi ha ningú comparable amb Messi.
D'això, no, sisplau. Romariños, Cristianiños, però Messiños, sisplau. A sobre, fer el nom brasileu.
Sí, sí, sí.
No ens agrada.
És molt divertit el món de los agentes, és curioso.
Divertido és un adjetivo també divertido.
Siempre dicen la verdad.
Anem a sentir André Curi a RAC1, a veure què deia. Anem a recordar aquelles paraules sobre Vítor Roque de fa unes setmanes.
És gran jugador. Jo crec que este Barça lo fitxa va acertar 100%. porque além de joven, que tiene 18 años, jugador de futuro, que va a valer más de 5 veces de cualquier negocio que va a hacer en un año, vale más, va a valer mucho dinero también, pero sé que el club no lo vende jugadores, pero es, va a ser un activo muy importante y obviamente, si tiene 18 años, va a tener 14, 15 años de carrera. Yo creo que Barça, que lo ficha, va a ser una gran fichaje para el club.
Doncs això, va ser un gran fitxatge i ja sé que el Barça no és un club venedor, però d'aquí uns anys, quan t'implicarà...
Té una clàusula de 100 milions. Jo la pagaria, multipliquem per 5, 500, i solucionem part del problema que tenim, eh?
No, no, pagues l'estadi, gairebé. Ja, i... ja ho tens fet.
Compte, eh?
Home, di que multiplicaria per 5
el seu preu.
Quan està, crec que, taxat en 30, 30 i pico milions...
També és el 150.
És anar una mica fort.
Està fent el que fa un bon representant, clar, que és vendre
però
bé els seus jugadors.
En aquell moment m'està aixecant la camisa.
Bé, això ja sabem que a vegades són molt bons allà al Brasil, no? I quan aterren aquí a Europa, alguns sí, no, i sí, altres no.
I sí, cuela.
Sí, jo faria una aposta, si realment és tan bo i hi ha tan bons informes, jo faria una aposta, ara, sense tornar-se boig, sense tornar-te boig, jo faria aquesta aposta. Bé, ja veurem què passa. A veure, deixa'm veure la portada de Mundo Deportivo de demà. Compte, la portada de Mundo Deportivo de demà, que m'acaba d'arribar ara.
Se l'envio.
De què va?
Vitor Roque, sí.
Sí.
O ahora o en enero, diu Mundo Deportivo de demà.
Ara que sortirà el tema, doncs...
Pues... Sí. Molt bé. Per tant, aneu en aquesta línia, eh?
Sí,
del que expliquem, que hi ha bons informes.
Que volen lligar, que no...
Però que no hi ha oferta, amb això també tenim raó nosaltres,
no,
eh?
No, però jo crec que Curi... aviam, és un home bisagra entre el jugador i el club.
Sí, clar, ell
amb el
club intermediari, clar.
Deu tenir certa relació i crec que el negoci el deu tenir mig embastat. I al Barça sí que és veritat que li agrada. El que passa que, segons ens diuen, no és que sigui un tio absolutament prioritari de que si no ve ara aquest estiu... s'enfonsa l'invent.
Hi ha posicions més urgents.
Per tant, el que expliqueu és que el Barça el vol lligar aquest estiu, aquí dieu, a la portada del Mundo Deportivo de demà, 35 més 10 quilos,
variables.
No? Més 10 en variables seria, més o menys, i que l'inscriuria ara, si hi ha fair play, que això és molt difícil, i si no el deixaria cedit a l'Atlético Paranaense i vindria el 2024.
Clar, però és que és l'estarís que hem de posar sempre ara.
Amb tot.
A mi em sembla bastant urgent portar un davanter, a mi sí que m'ho sembla.
Un segon punta, sí.
Jo portaria abans un segon punta que un lateral dret.
Aquí el que passa és que jo penso com tu, perquè veig que l'home Lewandowski té una edat i es pot refredar,
i que la temporada és molt llarga, perquè hagi d'assolir-ho tot.
Però és que abans, vas començar la temporada passada, que havies de tenir 6 posicions de davanter cobertes, i ara són 4. Mm. És a dir, vas començar jugant 4-3-3, sí, i ara serà 4-3-3, el que vulguis, però som 4 mitjos.
En quantes confies? El dia del Bayern a la Champions, si se t'ha refredat Lewandowski, en qui?
Això és veritat.
Però... I si el gol lo tienes
en
casa?
Quantitat.
Oye, nos hemos olvidado de Ansu, ¿eh? Quin ha sido el segundo gol en esta temporada?
Perles brasileres. Perles brasileres d'aquestes.
Bueno, no. Vamos a las cifras. ¿Quién ha sido el segundo goleador de esta temporada?
I quan ha marcat els gols?
Bueno,
sí, ya lo hemos... Ya está.
Sí, pero
ya está. Ya lo tenemos ventilado.
Yo sinceramente creo que el tema Ansu,
sí, con una temporada solo.
Paco, yo creo que Paco, abans de passar el tema Ansu, per les
brasileres, com està el Barça,
Per les brasileres con Vitor Roque hi ha una cinquantena. La veritat és que està en 35 més 10, a mi em sembla molt en el límit, ja no en el límit del que pugui pagar el Barça, que el Barça no té diners, sinó en el límit del que es pot demanar per un brasiler d'aquestes característiques. Són melons per obrir. Després venen a Europa, a clubs grans, amb la pressió mediàtica que té el Barça, etc. I ja veurem com
funciona. Però Lluís, ja veure, diguem que els dos últims que han aparegut així, que eren Vinícius i Rodrigo, malament no han sortit.
Home, t'estàs fixant en les fonts. Si vols et dono 30 noms, 30 noms de perles brasileres que han anat a altres equips que no han funcionat.
Però estem parlant de dos tios que estaven fitxats pel Barça també, que se'ls emporta al Madrid i que paga 65 quilos, i se'n van al Castilla,
I tuvieron Vinícius, mucha paciencia,
van tenir con paciència.
Los dos.
Però em fas trampa perquè em parles de
un, sisplau,
no,
Lluís.
Vull dir que no tots, evidentment que no tots han sortit bé, però al Madrid se n'han dut dos, sí, que eren molt joves, sí, que eren apostes,
però Europa està esquitxat de jugadors d'aquestes característiques, uns han arribat, molt pocs, i altres es queden pel camí. Simplement dic això, prudència.
És veritat que el Madrid ha fitxat 3, 4 amb Endrick, però en dos de tres encertat, perquè Rodrigo i Vinicius ja sortit molt bé, però van fitxar Reinier, que crec que és el que van cedir al Girona.
El Dortmund i el Girona.
I el Dortmund i el Girona, i a cap d'aquestes sessions ha funcionat, sí. I també deien que tenia molt bona pinta. El Barça va anar pels dos bons, no li van treure, i el que no recordo ara és quan han pagat per aquest Endrick, però crec que també han pagat una pasta,
sí, sí.
Crec que, amb 16 anys, eh?
Sí,
crec
sí,
que el van fitxar en 16
mortalada.
I que encara no pot venir a Europa perquè no té l'edat legal.
Fins que no faci 18 no poden sortir del Brasil.
Clar.
I que ha tingut un baixón a partir de l'anunci del fitxatge per Club Blanc.
Fabrizio Romano, sí. Expert tuitaire del Mercato, se habría cerrado en unos 72 millones de euros. Serien 35,
està,
més 25 en variables, més,
Enrico,
més 12 en impostos.
I el Reinier també devia costar 30 i pico.
Sí, sí, una cosa així. Un quart d'una. Hem de connectar amb el Damià López abans d'anar tancant ja la tertúlia d'avui, que ha estat magnífica, de veritat. Avui heu vingut, hòstia, aguantant el tipus, us ho dic de veritat, sí. Que jo recordi...
No com altres nits.
Que jo,
altra nit ha sigut,
que jo recordi, de tots els dimecres de la temporada, crec que és la millor que heu fet.
Sí?
De tots els,
ho dic que l'heu hagut de fer al final.
Menteix.
T'ho dic de veritat.
Menteix.
Ara per la renovació ens ha anat bé, no? Perquè que és com aquell jugador...
Acabes amb la clar, bona sensació...
Ansu.
Claro. Fernando, que no te'n reïs. Està il·lusionant, va dir exactament el mateix els del dimarts i els del dilluns.
Sí, és veritat, li diu a tots el mateix. Però és veritat que aquell jugador que ha durat la temporada ha anat una mica irregular, si els darrers partits fa un hat-trick... Sí.
Queden tres dimecres. A mi em queden tres dimecres.
Queden tres dimecres.
Mira, Mendes.
Mira, Mendes, l'Anso, eh? Viene a meter tres goles.
I no et fiquis amb ell perquè et fa un Pablo Torre i et quedes a baixar al Mundo Deportivo tres setmanes.
S'ha deixat.
No, hem de reunir en direcció per mirar el fair play del tu diràs.
Fair play.
Estàs accedint,
no? Que estàs portem molt,
dins o fora dels límits?
Jo crec que estem fora dels límits. A veure, hola, Dami, què tal? Bona nit de nou. Damià López, Rotterdam.
Hola.
Què tal?
Bona
què?
Bona nit.
Sortint de l'estadi?
No, encara dins del recinte, però pràcticament apurant aquesta zona mixta, per dir-ho així, perquè una miqueta la UEFA està en aquesta tendència de despersonalitzar doncs el que sempre ha estat el tracte entre el jugador, entre el futbolista i els mitjans de comunicació. Fins a dia d'avui, doncs més o menys hi havia accés als jugadors, els veien sortir tots en aquest tipus de competició, Eurocopa, Mundial, Nations League, partits classificatoris, etc. Però ara la cosa s'ha limitat molt i avui ja hem experimentat com ens treuen un parell de jugadors, els posen davant d'un micro, d'un altaveu, d'una mena d'escenari i fan declaracions, diguem que conjuntes, i s'ha acabat. Bé, d'entrada veurem què passa a l'Eurocopa de l'any que ve, però de moment avui ha estat la cosa una mica freda, també és veritat doncs, que té a veure amb la derrota de Països Baixos, dolorosa contra Croàcia, però res a veure amb el que hem experimentat i hem gaudit doncs, els últims temps i els últims anys. Avui força, força fred aquesta zona mixta, la veritat.
Destaques alguna cosa d'aquest Països Baixos 2, Croàcia 4, i després ja anem a parlar una mica de la selecció espanyola i, com deies abans, de les opcions que demà Gavi, Ansu i Jordi Alba puguin ser titulars, en aquest Espanya-Itàlia. Però primer, destaques alguna cosa de l'eliminació dels Països Baixos?
Et diria que decepció, que molta decepció i desencís, perquè l'equip neerlandès venia de fer una actuació que convidava l'optimisme i a pensar que poden ser millors perquè és una selecció jove, amb una mica sort de tanda de penals, doncs podrien haver avançat. Fins molt lluny, no volien que van caure contra la campiona del món, però avui sense fer un mal futbol per fases és veritat que han estat superats a la segona part i acribillats a la pròrroga per una Croàcia que no deixa d'estar liderada doncs, pel que deia, per un jugador que està a punt de complir 38 anys i després per futbolistes que no és que brillin massa en els seus clubs, però que quan venen a la selecció realment es transformen i semblen estrelles una per una, no? Estem parlant de jugadors que en el dia a dia no en parlem. Kramaric, Pasalic, evidentment, Kovacic, Brozovic, el central, Vida, Juranovic, etc, etc. Doncs aquests jugadors han vingut avui a Rotterdam i han conquerit amb tot mereixement doncs aquest estadi de Cuip i ara doncs ja estan en disposició de guanyar un títol, sigui contra qui sigui, sigui contra Itàlia o contra Espanya. Jo crec que les apostes les situaran segurament com a favorites, perquè avui hem fet un senyor partit contra Països Baixos i ningú pot discutir el mereixement de ser-hi diumenge.
Vinga, va, doncs hem escoltat les veus. Dami, que tinguis.
Doncs, bé, ha parlat De La Fuente, ha parlat Jordi Alba. A Espanya, recordem que va arribar ahir aquí a Països Baixos. Ara mateix som a Rotterdam, que això està al costat d'Amsterdam, a l'oest del país. Espanya està a l'altre costat, una localitat molt més petita, i per tant jugarà un estadi més petit, el del Twente, que per cert és un dels equips que va trencar amb l'hegemonia dels tres grans guanyant la Lliga del 2010, el Twente. Bé, és un partit amb urgències. Recordaràs que en l'estrena de l'era de La Fuente, després de la destitució de Luis Enrique, Espanya va guanyar amb poca brillantor, per dir-ho així, contra Noruega sense Haaland, i després es va fotre la patacada en perdre contra Escòcia, i el que és cert és que dins de la federació doncs es qüestionen la decisió d'haver posat a De La Fuente al càrrec, i encara que sigui molt prematur, el que està clar és que si demà Espanya perdés i ho fes malament, el càrrec de La Fuente perillaria. És per això que potser aquesta classificació per la Final Four per part de Luis Enrique és més un regal enverinat que una altra cosa. Ara bé, diguem que no hi ha grisos aquí, no? És blanc o negre. Si guanya la Final Four, De La Fuente sí que s'asseguraria continuar la selecció espanyola un bon temps. És per això que, encara que sembli una broma, tercer partit i ja li han preguntat per aquesta continuïtat, pel perill que pot tenir aquest partit en el càrrec o no, i De La Fuente diu que es pren cada partit com si fos l'últim en el càrrec.
Yo lo veo como si es mi último partido, pero es que no ahora, de siempre. La única manera de afrontar algo con energía y con ganas y dejándote todo es pensar que es la última oportunidad de tu vida. Pero eso lo he hecho ahora, ponerlo de titular, y lo he hecho siempre. Es el último partido. ¿Qué pasará mañana? Pues mira, desgraciadamente no sabemos.
Y un altre nom, el de Ansu Fati. Perquè Luis De La Fuente ha tingut elogis i pel que ens diuen són elogis sincers, per Ansu Fati, que ha entrat en molt bon peu, han connectat molt Luis De La Fuente i Ansu Fati. Luis De La Fuente el va fer debutar al Corcón ja fa 4 temporades, un partit contra Macedònia, 4 anys amb la selecció sub-21, i davant de la baixa de Dani Olmo, que està descartat, ens comenten per demà, Ansu Fati tindria, o té moltes opcions, i en principi és l'elecció, si no canvia d'idea, Luis De La Fuente, per acompanyar Asensio i Morata en punta. Aquesta seria la davantera, amb Jordi Alba per la dreta, Jordi Alba per l'esquerra, Carvajal per la dreta, els francesos, per dir-ho així, Laporte i Lenormand al centre de defensa, i Gavi al mig del camp, per tant, amb els tres blaugrana. Però bé, en tot cas, De La Fuente sobre Ansu Fati, aquests han estat els elogis que li ha dedicat.
Permíteme que hable sobre lo que yo veo y controlo. Le veo alegre, le veo motivado, le veo ilusionado. Está haciendo unos entrenamientos excepcionales y bueno, y disfrutamos de ello. Estamos felices de encontrarnos de nuevo pues con el Ansu Fati que conocíamos de hace 4 o 5 años. Creo que todavía tiene un margen de mejora fantástico y seguro que lo va a demostrar en cuanto tenga tenido oportunidades.
De La Fuente passem a Jordi Alba, que no va ser en la primera convocatòria, per tant ha conegut aquests dies a De La Fuente i sembla que han connectat bé. Així ha elogiat el capità actual de la selecció espanyola al seu seleccionador.
Ahora creo que la federación pues decidió, ¿no?, que estuviera Luis De La Fuente aquí. Estamos convencidos de que vamos a ir bien. Lo que veo yo es muy positivo, hay que estar más unidos que nunca, tanto creo que desde dentro estamos muy unidos, que eso que vamos por buen camino. Llamaría, bueno, también a todo el mundo, ¿no?, a que estuviéramos unidos. Creo que es un torneo muy bonito de jugar y ojalá que lo podamos ganar.
Això és el que diu Jordi Alba, que també li han preguntat pel seu futur. Diu que no hi està preocupat.
No sé com que me preocupe, porque tomé la decisión sabiendo que iba a estar sin equipo y bueno, lo que me juego es ganar un título con la selección, que es lo que me importa ahora mismo, y después de este torneo pues decidiré mi futuro, ¿no? Como sabéis, no tengo nada però no és una cosa que me preocupe, no? Estar sin equip ara mismo.
Doncs això ja ens ho va dir també a nosaltres, que encara s'ho repensaria i volia aixecar aquesta copa i intentar com a capità aixecar la Nations League i després ja decidir el seu futur, que no descartava Europa, Jordi Alba, que pugui ser rival del Barça, per què no, aquesta pròxima temporada. Ja ho veurem, no? És difícil, difícil.
Hi ha rumorologia inclús d'Espanya.
Imagina't, sí, l'Atlético, no?
Sí,
o Benfica també.
Si no.
Inter, si no. Benfica, Inter també, sí, sí, hi ha opcions. Bé, doncs a veure si ens ho fa a ti demà, té un bon partit.
I no és fàcil d'explicar, Si acabes jugant amb l'Atlético amb una fitxa molt inferior a la del Barça, la veritat és que la marxa del club blaugrana és complicat d'explicar en un entorn i en un paradigma que sempre parlem, que els futbolistes només pensen en la pasta, només pensen en la pasta. Pues bueno, pues valdria la pena una bona entrevista amb Jordi Alba, perquè deixa el Barça i se'n va a un Atlético de Madrid si al final fitxa pel club colchoner.
Perquè potser li diuen que allà tindrà
minuts.
I aquí en Valde...
És un gran club, una gran ciutat, un gran estadi.
Però estem parlant d'anar un terç de fitxa o una quarta part de fitxa.
És que aquí estava una mica...
Bueno, però el finiquito que reciben el Barça, aunque haya perdido bastante dinero...
Va perdonar molt, igual.
Sí, ha perdonado mucho. Ha perdonado mucho, pero sigue estando bien. O sea, la prioridad yo creo que ahora no será el dinero.
No, si gana no passarà.
A veure, Ansu, demà. Dami, dius que té opcions, de ser titular. A veure, demà, si juga, si marca, si parla també...
Sí, com es diu això periodísticament? Pels inputs, no? Pels inputs que tenim.
Sí.
Ansu és titular. Ens comenten que ara mateix és l'elecció de Luis de la Fuente, bàsicament perquè, en principi, ja et dic, Luis de la Fuente ho va dir en la seva roda de premsa quan va presentar la llista, quan va donar la llista. No és una llista feta a futur, sinó que vol guanyar aquest títol, perquè ell vol consolidar... Hi ha jugadors que podrien haver vingut si això fossin classificatoris amistosos o partits de lligueta de Nations League, però ha portat també jugadors més veterans, més consolidats, amb més experiència, i demà hagués jugat Dani Olmo, però davant de la baixa de Dani Olmo ell farà jugar els jugadors amb els qui més creu i confia, i té fe i té complicitat, i un d'ells és Ansu Fati, perquè si recordaràs quan es parlava de Luis de la Fuente o Marcelino o d'altres, de Luis de la Fuente el que es deia era que significava l'opció més continuista. Això potser no era el més encertat o més atinat, perquè amb el temps s'ha comprovat que Luis Enrique de la Fuente han mantingut distàncies i que tampoc hi ha hagut significació mútua entre ells, però sí que es va dir una altra cosa, que és veritat, que és que Luis de la Fuente coneix a molts d'aquests futbolistes perquè els ha tingut en categories inferiors, i aquest és el cas d'Ansu Fati. Per tant, si de la Fuente porta Ansu Fati és perquè el coneix i perquè hi ha coses positives i perquè creu que pot treure'n coses molt bones, i això és el que ens han explicat, que, com et dic, Ansu Fati ha entrat molt bé, ha entrat de manera molt positiva, és feliç aquests dies a la concentració, i per això Luis de la Fuente li entregarà la banda dreta perquè demà pugui, o la dreta o l'esquerra, perquè a la selecció espanyola Asensio també permuta molt de banda, i perquè demà s'expressi, pugui jugar amb llibertat i pugui ser el que ha estat fa uns quants anys aquí a la selecció espanyola també.
Com li agrada a les seleccions al Damià López?
Oh!
Com disfruta a Dami amb aquest tipus de competicions?
Té informació sempre, i té dades, i té background.
Sempre, sí.
No he dit res, ara.
Sí, però se't veu apassionat, que sí, que sí. Està molt bé, Damià. Escolta, que anem tard. Alguna cosa de De Jong s'ha dit, també, o no?
Sí, ara, mira, tenim declaracions fresques, ara de Virgil van Dijk, que, per cert, ha estat increïble el que ha fet Ronald Koeman, que ha acabat jugant els últims 15 minuts amb Van Dijk fent d'Alex Sanko, penjant pilotes a l'àrea Països Baixos, i amb De Jong al darrere fent de lliure, una cosa bastant estrambòtica. L'hem preguntat a Van Dijk per De Jong, i això és el que ha comentat el central del Liverpool sobre el migcampista del Barça.
Frank is one of the best players in our team.
En Frank és un dels millors jugadors del nostre equip, és molt eficaç amb la pilota i sempre està intentant crear perill amb les conduccions. Sí, òbviament tenir-lo a prop et tranquil·litza, i és un jugador que fa les coses fàcils. Estic molt content que estigui al meu equip.
I l'hem preguntat també per Ronald Koeman en aquesta nova etapa i en aquest nou projecte, com et deia abans, derrota a França, victòria contra Gibraltar, però avui derrota contra Croàcia. El balanç en aquesta segona etapa amb Koeman no és massa positiu, no convida massa a l'esperança, però diu Van Dijk que necessiten temps.
I think today was a much better...
Avui hem jugat millor que en l'últim partit. Òbviament hem perdut, i això és molt decebedor, però la manera com hem reaccionat al tram final ha estat molt positiva per nosaltres. Encara hem de fer molta feina, està clar, i tots tenim un paper important.
Doncs això és el que diu Virgil van Dijk. Demà et saludem també des dels Països Baixos. Dami, amb aquest Espanya-Itàlia, a veure si la selecció espanyola es classifica per la final contra Croàcia. Una abraçada forta.
Molt bé, no vols que et faci uns quants precedents ara d'Espanya-Itàlia?
No, que anem tard, gràcies. Demà me'ls expliques. Vinga, una abraçada, Dami.
Molt bé.
Adéu, adéu, bona maco. Adéu, bona nit, bona nit, bona nit. Ja farem precedents ja d'Espanya-Itàlia. Bé, t'assoti, no?
Com ho disfruta, com ho disfruta.
L'encanta.
És que no li dones prou, li has de donar més espai.
Que ja li donarem, ja li donarem. Demà a l'inici del programa li donarem espai i precedents i aquestes coses, sí, home, sí. Amics, de veritat, moltes gràcies. Ha estat un gran dimecres. Sí, sí, me'n vaig molt tranquil a casa, feliç d'haver-vos vist, de la tertúlia.
Però en Tito no, oi?
Sí, no?
Sí, està bé, està bé.
Què ha passat avui?
No, perquè ara tenim moltes coses encara.
Què tens ara?
Ara parlarem del futur de Mirotić.
Ostres, pobre. Vaig estar amb ell també.
A Itàlia donen per fet que se'n va a l'Armani, de Milà. Però el seu entorn ens diu que de moment... Mira,
el dia que vam entrevistar el Xavi me'l vaig trobar.
Sí.
I li vaig parlar de la persona... Bueno, el nexe entre els dos, perquè jo no el coneixia amb ell, però el que li porta la comunicació a ell...
Sí.
És el que l'Héctor Fernández, Fernández, crec que es diu, que li portava també al Griezmann.
Sí, senyor.
I m'hi vaig presentar i tal, i estava resignadot, eh? Estava resignadot. I no voldria marxar, però sap que...
Sap que la cosa econòmica...
Que la cosa pinta malament i que...
Crec de tota manera que del desenllaç d'aquest final de Lliga apassionant contra el Real Madrid s'extrauran moltes conclusions. Vaig tenir, com sabeu, l'oportunitat d'estar amb el Jordi González a la final de Vilnius. Va tornar del tot abatut...
De Kaunas.
Sí. Va tornar del tot abatut d'aquella Final Four. Té la possibilitat, d'alguna manera, de netejar la molta crítica que va rebre, amb raó, d'aquella Final Four contra el Real Madrid, ni més ni menys, i anem a veure què passa, perquè en cas de que aquesta lliga es guanyi de forma brillant, amb un molt bon paper de Mirotić, crec que podríem tenir alguna sorpresa.
Això arrenca divendres, eh? Ara en parlarem. Divendres a les 9 al Palau. Paco Cabezas, Fernando Polo i Lluís Carrasco, moltes gràcies.
Bona nit.
Una abraçada, descanseu, amics.
Gràcies a tu. Adéu.
Vinga, de seguida tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Gaudir dels Fiat Ace és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Ace. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC 1. Aquest cap de setmana RAC 1 viatja amb el Barça d'en Vol a la final a 4 de la Champions.
El llançament de l'Udo!
Després de guanyar tots els títols possibles, toca revalidar el Premi Gros. El dissabte, a un quart de quatre, la semifinal. Barça-Magdeburg. I en cas de victòria blaugrana, la gran final diumenge a les 6. Viviu els partits dins dels superesports amb la narració de Laia Coll des de Colònia, amb Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Toni Gerona.
El Barça ha tornat a fer història.
Si és Colònia, és en Vol i és la Champions, és RAC 1. Tots som u.
12 i 34, falten 3 dies per la Final Four de la Champions d'handbol i ja tenim l'enviada especial de RAC1 instal·lada a Colònia, a Alemanya. Laia Coll, hola, bona nit. Hola, Laia, no hi és, la Laia?
Hola, què tal?
Hola, hola, què tal, Laia? Està per aquí, guten Abend. Laia, com us ha rebut, Colònia, com estàs?
Bé, doncs molt bé, tot està a lloc, la catedral, l'Anxes Arena, tot preparat ja per una nova edició de la Final Four, serà ja la 14a en aquest format, la 14a que acull la ciutat de Colònia, i la veritat és que una temperatura agradable, que a vegades, quan vens aquí a Alemanya, algun any ens hem trobat que feia una mica de fresqueta, però bona temperatura. T'haig de dir que jo ja sóc a Alemanya, però l'equip encara no, perquè han tingut un retard important amb el vol, de més d'una hora, i això farà canviar una mica els plans de demà, d'endarrerir la sessió d'entrenament. Això sí, estan a punt d'arribar ja aquí a la ciutat alemanya. Viatgen els 18 jugadors del primer equip, inclòs Aitor Ariño, que es perdrà, això sí, la Final Four per lesió de llarga durada al genoll, i com al llarg d'aquests mesos Martí Soler continua en dinàmica del primer equip, és l'únic jugador del filial que ha viatjat. Per tant, estem parlant que hi ha 18 jugadors disponibles, per Ortega n'haurà de descartar dos abans de cada un dels partits, previsiblement seran Artur Pereira i Pol Valera o Langaro. L'expedició del Barça l'encapçala el directiu Joan Soler i la previsió és que el president Joan Laporta viatgi el mateix dissabte per la semifinal. Recordem, a un quart de quatre de la tarda contra el Magdeburg. El Barça arriba com a favorit en aquesta Final Four i, de fet, això està generant certa preocupació perquè molts cops el favorit no acaba guanyant i també que hi hagi certa distensió, perquè s'ha arribat moltes temporades aquí a Colònia amb l'exigència d'haver de guanyar i ara vens amb la tranquil·litat de ser el campió de les dues últimes edicions. I de fet ahir Ortega ja va enviar un missatge públicament als seus jugadors en la roda de premsa que va oferir a Barcelona perquè es posessin les piles al màxim, perquè i Colònia ens ho ha ensenyat que aquest format de Final Four no permet que tingués cap error en el dia D.
Ahir vam escoltar Lucas Sindrich al micròfon de RAC1. Demà entrevistarem el capità, Gonzalo Pérez de Vargas, a 2 dies de la Final Four. I avui la Laia Coll n'ha volgut parlar uns minuts amb el coordinador de la secció del Barça d'handbol, que és Joan Marín.
Amb Joan Marín, camí d'una nova Final Four, serà ja la cinquena Final Four consecutiva del Barça i es pot tornar a fer història. Quines són les sensacions en aquest viatge cap a Colònia, una nova Final Four?
Jo crec que les sensacions han de ser de satisfacció. O sigui, arribar 5 vegades seguides a la Final Four, haver-ne guanyat 11, és la sensació de que hem fet les coses molt ben fetes, o que s'han fet les coses molt ben fetes al club, perquè no és res senzill, no cal repetir tots els tòpics, els calés que ha estat Vespremo o París no l'ha guanyat mai, i equips que han anat poques vegades, els que els molt que no han guanyat, però jo crec que hem d'estar contents i gaudir-lo.
Kielce, Pasnieris Saint-Germain, Magdeburg i Barça. Tothom dona el Barça com a favorit. No sé si des del club ho veieu igual.
Jo no sé quins anàlisis ha fet la gent per arribar a aquesta conclusió. El Magdeburg és l'únic equip que ens ha guanyat en aquestes últimes dues temporades. Ens ha pres dos títols. Jo el volia com a favorit. Ha guanyat una lliga a Alemanya que és més potent que la nostra. També el dona com a favorit i té jugadors excepcionals. No és que ens molesti l'etiqueta de favorit, però és que inclús objectivament em sembla que no sé per què, però sí, vale, si hem de ser favorits, doncs som favorits, no passa res. Jo crec que el Barça, ningú té millor equip que tenim nosaltres, però això no vol dir res. Vull dir que has de demostrar-ho el dissabte a les 3 i quart, entre les 3 i quart i les 5 i quart, no és senzill.
El Barça opta a guanyar la tercera Champions consecutiva, tu també vas formar part del Dream Team, sí. Aquell equip històric que en va guanyar 5 consecutives, no sé si, clar, ha canviat molt el format, jo crec que és molt més exigent, molt més difícil en aquest format de Final Four guanyar-la, no sé si s'aconseguís aquesta tercera Champions, si podríem potser començar a comparar aquests dos equips que són, jo crec, dos dels millors equips de la història de l'handbol.
Jo particularment no n'he guanyat cap, però he estat en equips que han disputat 15 finals europees, 15, i t'asseguro que no té res a veure aquest format amb l'anterior, té moltíssim més valor, no sé si 2-3 vegades, però té molt més valor sense cap dubte. Quan vam jugar al Dream Team jugava un equip alemany, ara en juguen 3, els francesos no eren els que són ara ni molt menys, no té res a veure, és moltíssim més difícil ara, només de la lligueta ja juguem 7 partits, és molt, molt més difícil, molt més complicat.
Per tant, podem començar a posar aquesta generació de jugadors.
Totalment, jo crec que ja per dret propi estan, encara que no guanyin. Estan, és un equip fantàstic, fantàstic.
Moltes vegades es diu que és difícil guanyar, però que encara és més difícil tornar a guanyar. Aquest equip continua tenint fam de títols?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Una cosa que és veritat, que aquell grup que, que anomenem Dream Team tenia una fam inacabable de títols, però aquest, déu-n'hi-do també, la fam de títols que té. Sí, 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 té molta gana de guanyar, sí. Té jugadors extraordinàriament competitius, molts, molts.
Parlàvem a l'inici, no?, que seria la cinquena Final Four consecutiva del Barça, és el rècord. De fet, el Barça és l'equip que més vegades ha jugat a Colònia, l'equip que més vegades ha guanyat a Colònia. En els últims mesos hem parlat molt de les retallades que hi haurà, que ja està ben ja al club i que afectaran directament a la secció d'handbol. Creus que a partir de la temporada que ve haurem de deixar de ser una normalitat ser a la Final Four?
Jo crec que... Saps que no volem parlar d'això aquesta setmana, ni molt menys, però jo crec que, malgrat tot, l'equip l'any que ve, crec que ja ho he dit alguna vegada, tornarà a competir per estar a Colònia i tindrà moltes opcions d'estar a Colònia totalment. No li veig una pèrdua significativa de potencial.
I després hi ha dos noms que hi ha sobre la taula que preocupen a l'afició culer. Un és el de Lucas Indrić. Serà la seva última Final Four amb el Barça?
No ho sabem, això no ho sabem. De moment que estem per gaudir aquesta, veurem a veure com, que ens porta el futur.
I l'altre nom és el del capital de Gonzalo Pérez de Vargas. Té una oferta molt potent d'aquí, així ho han reconegut des de l'equip alemany. Hi ha preocupació amb el club perquè pugui marxar Gonzalo quan acabi el seu contracte?
També igual dic el mateix, no estem pensant en això ara. Ho analitzarem una vegada passi la Final Four. De moment té dos anys més, comptem que estarà aquest any, el següent i l'altre com a mínim, i com ell diu avui, em sembla que és el Mundo, la seva intenció és estar aquí fins que acabi la seva carrera.
Joan, moltes gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies, Laia.
Doncs és el que diu Joan Marín, el coordinador de la secció d'handbol del Barça, perquè, Laia, perilla o no el futur de Gonzalo al conjunt blaugrana?
La veritat és que és un tema que no es vol tractar molt aquesta setmana. Jo crec que la setmana que ve podem tenir més notícies, més informació, però la veritat és que sí, que preocupa, perquè el Kiel està fent una aposta molt gran per Gonzalo, els hi marxa Landín i la seva porteria ha estat bàsica en els últims anys pels èxits i per lluitar per tots els títols. Per tant, hi estan apostant molt i, de fet, l'oferta del Barça és inferior a la que ha fet el Kiel. El Kiel està fent una oferta més gran ara mateix, econòmicament parlant, a Gonzalo Pérez de Vargas. Per tant, ara la pilota és a la taulada del capità, però el que es desprèn una mica del club és que hi ha cert pessimisme amb la seva possible renovació. Gonzalo, de moment, té contracte fins al 2025, i és l'oferta del Kiel que de moment hi ha sobre la taula. De moment hi ha sobre la taula, és pel 2025 quan acabi contracte, però sí que és veritat que hi ha cert pessimisme en el club.
Demà li preguntem, demà parlarem amb el capità Gonzalo Pérez de Vargas. Gràcies, Laia, fins demà.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Anem al bàsquet, amb la mirada posada ja a la final de la Lliga CB, que arrenca divendres a les 9 de la nit, en directe a RAC1, aquest Barça-Madrid al Palau. Abans d'escalfar motors amb la prèvia, avui farem una prèvia. Ha sortit una informació, ara ho dèiem, amb el tram final de la tertúlia, al voltant del futur de Nikola Mirotić. A veure, què ens en pots explicar, Pol Rodríguez?
Doncs mira, Aleix, segons l'especialista del mercat europeu, Emiliano Karcher, l'Olimpia de Milà hauria arribat a un acord amb Nikola Mirotić per la temporada vinent. Ara bé, l'entorn del jugador ho desmenteix, segons ha pogut saber RAC1. No és la primera vegada que relaciona el jugador amb el club italià, també amb el Mònaco. El club francès serien els dos millors postulats per Nikola Mirotić. Un Mirotić que ja està enfocat, com deies, en aquesta final de la Lliga ACB. Divendres, primer partit a les 9 del vespre al Palau Blaugrana i en directe a RAC1. Per cert, un input que ens arriba del Barça i és que el club està molest per la desqualificant de Saras en l'últim partit contra l'Unicaja. La secció, de fet, no està agradant gens el criteri arbitral en aspectes molt concrets, en especial tot el que té a veure amb els bloquejos en moviment dels homes grans. Ho han fet arribar ja aquesta queixa a l'ACB.
A veure si no són protagonistes, els àrbitres en aquesta final de l'ACB, i veiem un bon espectacle entre Barça i Madrid. Demà entrarem de ple en la prèvia, demà es fa la presentació d'aquesta gran final, tindrem moltes veus dels protagonistes i dels entrenadors, però avui una primera aproximació a aquesta sèrie al millor de 5. Li hem demanat a dos periodistes que ens expliquin quines sensacions tenen abans de l'inici de la sèrie. Un és José Ignacio Huguet, l'home bàsquet a Mundo Deportivo, i l'altre, la col·laboradora del Tu Diràs, Sara Jiménez, que també tracta molt el bàsquet a Movistar Plus.
Doncs serà un xoc de trens molt igualat, perquè a diferència del que va passar a l'Eurolliga, els camins d'uns i altres en aquest play-off són pràcticament calcats i a més es coneixen perfectament. Tercera final de CB consecutiva, ja es van trobar la Copa i a Europa, tot i que el Barça arribava a la Final Four amb millor plantilla, millors sensacions, més descans i més rotació, doncs va acabar perdent a semifinals. Jo crec que serà clau el primer partit, no com un tòpic, sinó per estadística, perquè gairebé sempre un equip que ha guanyat el primer partit doncs ha acabat sent campió. Per tant, el Palau serà important, també l'efectivitat que tingui el Barça, perquè reparteix molt més el joc i l'anotació que no pas el Madrid, que depèn pràcticament de Tavares, però que ja ha demostrat l'equip de Xus Mateo que la vella guàrdia sempre apareix en moments importants. Penso que el Barça, en una sèrie llarga, pot resistir més i millor físicament i això li dona cert avantatge.
Bueno, et mentiria si et digués que tinc clar qui guanyarà la final. El Barça té l'avantatge de camp, que és important, però no decisiu, ja es va veure l'any passat, quan també la tenien i van perdre amb el Madrid la final. I el Madrid, per la seva part, té l'avantatge de ja tenir un títol a la butxaca que li dona molta tranquil·litat, perquè la temporada ja és bona, ha guanyat l'Eurolliga, amb la qual pot afrontar la final amb molta menys pressió que el Barça. Per mi és molt important qui guanyi el primer partit. Si el Barça guanya el primer partit, podrà jugar amb més tranquil·litat. Si el perd, poden sorgir els fantasmes, perquè clar, el Barça s'està arriscant a una temporada en blanc i tots sabem que Can Barça una temporada en blanc és un fracàs. O sigui que creuar els dits perquè el Barça tregui el millor de si mateix en el primer partit i després ja pugui jugar amb molta més tranquil·litat i molta més confiança.
Això és el que diuen José Ignacio Huguet i Sara Jiménez. Per cert, Pau Gasol s'afegirà a les transmissions de Movistar i aportarà els seus comentaris d'aquesta final ACB, de moment en el primer i el tercer partit, han anunciat, una a Barcelona i una a Madrid. Abans de passar a d'altres qüestions, més coses del món del bàsquet, Pol?
Mira, la penya, que ja ha acabat la temporada després de caure eliminada dilluns contra el Madrid en aquestes semis dels play-off ACB, ara comença el mercat pels badalonins. Fa unes hores hem conegut el primer moviment. Kyle Guy ha anunciat a les seves xarxes que deixa la penya. De fet, ha posat un thank you penya. El club encara no ho ha fet oficial, només el jugador, imagino que ho farà les pròximes hores. I encara un fil més per estirar. Recordeu que la Federació Espanyola va nacionalitzar Lorenzo Brown per jugar a l'Eurobàsquet?
I tant.
Doncs ara tenim un nou cas de nacionalització express, però a la selecció femenina. És Megan Gustafsson, pivot de 1,91 m i 26 anys, que juga a les Phoenix Mercury de l'NBA femenina. La nord-americana ha rebut la nacionalitat espanyola per carta i el BOE ho ha fet oficial, ho ha publicat aquest mateix dimecres. Un tràmit que s'ha fet ràpid davant la plaga de lesions que té la selecció espanyola. Estava previst, de fet, que debutés en un europeu femení que arranca demà mateix per Espanya contra Letònia, però els tràmits s'han endarrerit i no ho podrà fer, no podrà jugar aquest Eurobàsquet. I d'altra banda, un apunt més, qui ja té destí per la temporada vinent és el tècnic català Joan Plaza. Serà el nou entrenador de l'AEK de trenes grec.
Doncs ens alegrem molt per Joan Plaza, amb qui parlàvem amb ell fa uns dies i ens deia que estava buscant equip. Doncs mira, cap a l'AEK de trenes, que tingui molta sort. I aquest dijous, el Barça pot guanyar una altra lliga, la d'hoquei patins, Oriol Jové.
Sí, els blaugranes estan només una victòria del títol, han guanyat els dos primers partits de la final contra el Liceu, els dos que han jugat al Palau per 5-1 i 4-1, i per tant, podrien ser ja campions si guanyen el tercer a partir de les 8 del vespre, aquest cop en terres gallegues. Si el Barça no guanya, dissabte tindria, recordem, una altra oportunitat de ser campió en el quart partit, i si llavors tornés a perdre, encara tindria el cinquè, que es tornaria a jugar al Palau la setmana vinent. Però l'entrenador Edu Castro no en vol ni sentir a parlar i ho vol aconseguir per la via ràpida i a aquesta hora demà haver aixecat ja el títol de Lliga.
Aquest matí quan feien la maleta pensaven que era una situació molt curiosa. Normalment fas la maleta a Supercopes, Copes del Rei, Copes d'Europa, pensant en estar el màxim temps possible, i aquesta és una maleta a la inversa, pensant en tornar quan abans millor. Conscients de com vam anar a Sant Sadurní a jugar un únic partit, posar-ho tot en aquest, sense reservar-nos en res, i enllestir la Lliga el més aviat possible.
L'equip ha arribat aquesta mateixa tarda a la Corunya amb l'única baixa de Matías Pascual. Si aconsegueix guanyar el títol, seria el tercer de la temporada després de la Copa i la Supercopa, i seria també la Lliga número 33 de la secció d'hoquei.
L'hoquei demà pot ser campió i el Barça de futbol sala Dissabte arrenca la final de la Lliga, que podria ser la setena de la secció. Els blaugranes s'enfronten al Jaén i avui hem tingut dia d'atenció als mitjans. Quin ambient es respirava al vestidor?
Doncs mira, l'entrenador Jesús Velasco ha dit que és clau guanyar els dos primers partits d'aquesta final, que com la d'hoquei es juga el millor de 5 partits, i ha reconegut que tenen pressió perquè es juguen la temporada.
La tenemos desde que caímos eliminados de la Copa de Europa en noviembre, porque ya sabíamos que la única opción para salvar la temporada era conseguir ese pase a Europa esta temporada. Tal y como ha venido el cruce y tal como ha venido la situación, nosotros hemos cumplido porque estamos en la final y tenemos opciones de jugar en Europa, pero eso pasa por ganar la Liga. Entonces, tenemos ese compromiso de hacer todo lo posible para ganar.
Ho deia Velasco, no només es juguen guanyar la Lliga, sinó també classificar-se per la Champions de la propera temporada. El primer partit, com deies, és dissabte, 17:45 al Palau, i ja hi ha més de 2.000 entrades venudes.
Sort al Barça d'hoquei i de futbol sala. Fem una pausa d'un minut i de seguida ens visita avui Sergio Heredia, company de La Vanguardia, amb alguna de les seves històries.
RAC 1. Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM, més de 250 punts de venda.
Al centre de Catalunya, Toyota Igualada Ocasió, l'oportunitat d'adquirir un cotxe amb garantia de qualitat, servei i preu. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions, 400 vehicles en estoc, amb fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyota Igualada Ocasió, la garantia segura de trobar un cotxe com a nou. Visita toyotaigualada.com o truca al 93 804 8230.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
L'Antitertúlia.
Per aquí el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. Hola, Sergio.
Què tal, Parixe, com estàs?
Molt bé, bona nit. Tot bé, tu?
Jo molt bé, encantadíssim d'estar aquí, com sempre, sí, ja ho saps, amb aquestes vistes sensacionals.
Sí, clar que sí, la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona, estem sempre aquí a RAC1. A veure, què ens portes avui a l'Antitertúlia? Perquè crec que als amants del futbol americà els hi agradarà moltíssim.
Doncs sí, senyor, Luis Jones.
Oh.
Luis Jones.
Hola, Luis, per cert.
Què tal? Bona tarda a tothom. Com estàs, Sergio? Parixe, com esteu?
Luis Jones, aquí el tenim. Una de les ànimes del futbol americà del nostre país. Als 80 i als 90 va ser jugador, una mena de cavaller amb l'esperit del Quixot, que parlava d'una disciplina que ho peta a d'altres indrets, com per exemple als Estats Units, però que gairebé aquí no tenia presència, a Barcelona, o a Catalunya, o a Espanya. Ara estem més o menys en les mateixes. El futbol americà mira d'obrir-se pas al nostre país, mentre que Luis Jones predica amb aquest esport. Predica. Ho fa a través de 100 històries en jardes, el llibre que ha coescrit amb José Antonio Ponsetti, Iker Sagasti i Javier Gómez, o amb el podcast que tots quatre comparteixen setmanalment, 100 yardes, i també ho fa, ara mateix, difonent les meravelles de la EFL, la Lliga Europea, en la que juguen els Barcelona Dragons.
Sí, sí, que a més, jugaran a Terrassa aquest any.
Exacte.
I que l'any passat van estar molt bé, van arribar a semis.
Molt bé, sí, l'equip va arribar a semis, allà a Reus, estàvem a Reus. L'objectiu des de l'inici era apropar a l'entorn metropolità l'equip, i s'ha aconseguit arribar a Terrassa, a l'Olímpic de Terrassa, i aquest dia, el dia 3, el dia 3, doncs, començarà la Lliga ja.
Per la gent que no et conegui, d'on és Luis Jones?
Luis Jones va néixer a Guinea, Guinea Equatorial, era una colònia espanyola fa molts anys, sí, quan tu encara no havies nascut.
Probablement.
Bé, en el 66 vaig néixer allà, i el 68 va haver-hi la independència. Llavors allà va haver-hi una mica de follons, vale? Dictadura, va pujar un dictador, i el 68 vaig vindre cap a Barcelona.
Sí, des del 68. Per tant, ets català.
Català, absolutament. No veus la barretina.
Sí. Hi ha una curiositat, que vaig llegir al Vuelta y Vuelta de la Vanguardia amb el Sergio, que el teu tiet, sí, va jugar a l'Atlètic de Madrid.
L'Atlètic de Madrid, sí, sí, el meu tiet, Jones, ell estimava molt l'Atlètic de Bilbao. De fet, va morir fa un parell d'anys allà a Bilbao, se l'estimava molt, però en aquelles èpoques, si no havies nascut en allà, no jugaves a l'Atlètic. A Bilbao.
Bé, no, encara passa, no?
Sí,
encara. Has de ser d'Euskadi, no?
Exacte, has de ser d'allà, no? De fet, però ell va estar amb l'Indautxo, molt ficat en aquella terra, no? I va jugar amb el Luis Aragonés, per exemple, no sé si recordeu tota aquella moguda de Luis Aragonés amb el negro i tal, sí, que molta gent el va titlar de racista. Era com es deien, eren germans, el meu tiet i ell eren absolutament amics, i bueno, com a mi, els meus íntims amics també, no te digo com diuen, no? Una miqueta aquest aspecte, no? Sí. Llavors, bueno, doncs hi ha aquestes cosetes, anècdotes, i sí, ell va estar jugant allà bastants anys.
Mira, ara que dius això, perdona, que sortiré un moment del guió, tota la polèmica que hi ha hagut arran de Mestalla, de Vinícius, del exacte, racisme a Espanya, sí, què en pots dir, tu que ets negre?
Bueno, exacte, bueno, jo he jugat i m'he arrossegat per aquests camps d'aquí, a nivell d'Espanya, quan no hi havia tants mòbils que gravaven i que de seguida acceptaven tot, i, bueno, la veritat, el de Vinícius, aviam, jo no riuria, perquè no pots frivolitzar una cosa d'aquestes, tens d'estar a l'aire, però, bueno, en aquella època, a mi, per exemple, vamos, lo que he sentit, no reproduir-ho
aquí.
Per aquí, i, bueno, la veritat que jo ni em girava.
S'ha evolucionat una mica per això, Luis?
S'ha evolucionat molt, sí? Moltíssim, sí. Per almenys la societat està molt conscienciada amb aquest aspecte, i crec que sí que hi ha una evolució molt important. En aquella època, ja et dic, vamos, ja no estaves protegit, però de cap manera.
Era l'època que tu vas començar a jugar a futbol americà aquí.
Exacte, ara el 87, 88...
Com va anar aquesta història? Una mica per casualitat, no?
Bueno, la història també amb el Sergio li vaig estar explicant una miqueta a la Vanguardia, que em va fer una entrevista molt maca, que va sortir. I, bueno, jo en el 88, 87... Bueno, 86 tenia un amic que va marxar als Estats Units a estudiar, que ja sempre ho cas aquí al COU. Jo sóc fill de l'EGB, vale? Encara. Llavors, quan feies acabar l'EGB, començava el COU i molts amics i tal anaven estudiant allà. I ell, bueno, jugava a futbol, i en allà el van agafar, una universitat el van agafar de kicker. El kicker és una posició del jugador que xuta entre els pals, no?
Jesús, bueno, Mariano Angoy.
Angoy, exacte, Angoy.
A tots ens ve
sí,
el cap.
Angoy, exacte, kicker dels Barcelona, dels primers Barcelona Dragons, correcte, i, bueno, pues, com ja tenies una miqueta de coneixement, deien, bueno, pues, europeo, a xutar. I el tio, pues, va entrar a la universitat jugant de kicker, i, bueno, m'enviava cartes, imagina't, cartes. No hi havia whatsapps, no hi havia correus electrònics. Estem parlant del 86, 1986.
I et van anar fotent el cuquet del futbol americà.
Exactament, m'ho van anar ficant, i el virus va entrar el virus, absolutament. I llavors, pues, com podia en aquelles èpoques, em connectava, veia alguna coseta, 10, 15, 20 dies després de que es jugués, perquè no, això del clic, no, com tenim ara, en aquella època no hi era.
I aquí vas trobar un equip, aquí a Barcelona?
Sí, dos anys després, allà en el 87, vaig trobar un equip que em van dir, escolta, començarà una lliga aquí i tal, s'han juntat uns equips.
Quin era l'equip?
Jo vaig jugar als Barcelona Boxers. Vale? Barcelona Boxers, un dels
de
equips.
De la Bona Nova eren, no?
A la Bona Nova, estàvem, correcte. Vam començar ja just davant de l'església de la Bona Nova, amb uns camps que hi ha pujant per allà. I, bueno, la veritat que jo anava a fer les proves, per dir, bueno, vull entrar a jugar, no he jugat mai, m'agradaria jugar, i, vamos, allà ni proves ni...
Pin!
Ni proves ni tal. vine i que d'aquí 3 setmanes jugues. Dic, bueno, doncs pues vale, clar, no, hi havia gent.
El físic t'acompanyava, això
sí,
t'ho vull dir.
Sí, això, afortunadament, jo sempre he fet esport, havia fet esport, he jugat a bàsquet, he jugat a handball, handball són esports també, bueno, pues, el tema
de contacte físic,
de contacte,
sí, sí.
Exacte. I llavors, doncs, bueno, la veritat que vaig entrar i sí, sí, ja va començar la meva història.
Quants anys vas jugar?
Vaig estar des del 87 i vaig retirar-me en el 98-99.
Quan jugues a futbol americà, passes por?
Passes por? Bueno, és una por que tens, evidentment, abans de jugar els partits. Ho tens. Durant la setmana, quan hi ha un partit, i sobretot important, tens por. Hi ha una espècie de... Perquè, evidentment, tu cada partit veus bueno, un tio allà amb una cama girada, amb un braç...
Una espatlla.
Sí, una espatlla, amb un mal cop, qualsevol, sempre hi ha algú i dius, bueno, em pot passar a mi, no? I és aquest punt, no? Però aquesta por, quan et fots el primer cop, el partit, se te'n va. Se te'n va.
I com menys nivell, com menys nivell, més perillós.
Sí, quan menys nivell, més perillós. És un esport que has d'anar molt en compte. La mateixa entrada, tu, si vols anar a entrar amb una persona... sempre pues, tens d'anar baix, vale? I si no saps posar bé el coll, el cos, el recolzar-ho amb l'ombro, pots tindre lesions importants. Has d'anar molt en compte.
Sí. Per això, recomano la lectura del seu llibre i el seu podcast, que té milers d'oients, sí. Perquè a més incorporen l'ideari de l'esport del futbol americà dintre la societat americana. Ho expliquen molt bé, de la mateixa manera que a dintre de la nostra societat tenim el futbol.
El podcast diu 100 yardes, el llibre que has fet, 100 històries, 100 yardes.
100 històries, 100 yardes, exacte.
I què volies transmetre? I què voleu transmetre a través del podcast amb el Ponsetti i amb tota la colla?
Sí, el Ponsetti, el Javi Gómez, l'Iker Sagasti. Bé, nosaltres som un podcast que el que intenta és ser una gran porta perquè el futbol americà acabi de calar aquí, no? Jo quan vaig començar amb aquesta aventura, que em va trucar el José Antonio Ponsetti, em va dir, mira, tinc una revista de paper que es diu 100 yardes, t'acordes? La compraven tots quan jugàvem i tal, el 80 i pico va començar, no? I dic, què puc fer amb això ara? Em diu, doncs ara llançar... Bueno, no reproduiré tampoc el que sí. Vaig dir, vale? Es fa en alguna de les habitacions de la casa.
Sí,
vale?
Entès,
però amb el paper vull dir, poca cosa pots fer ara, no? Anem a canviar aquest 100 yardes cap al món actual, no? Podcast, tu que estàs ficat pues, en aquest sector de la ràdio, en aquesta cadena, aviam si ens poden donar paraigües i tot. Va ser així i vam començar una retransmissió i l'objectiu de tot el que vaig analitzar una miqueta el que hi havia i tot era un producte molt tècnic, de molt coneixement. Hi havia gent molt bona que coneixia molt l'esport. Però, clar, el futbol americà, per introduir-ho aquí a la societat europea, sobretot aquí també a Catalunya, si no coneixes l'esport, és un esport que és molt diferent a el que la gent està acostumada a consumir. ¿Vale? Llavors vam dir, no, hem de fer alguna cosa més, no tan tècnic, hem de fer alguna cosa més divertit, no? Sí. Fer com una espècie de podcast amb cachondeo, parlant amb bon rotllo, com si fossin quatre amics allà a la barra d'un bar comentant la jugada.
I funciona, no?
I funciona molt. Ja et dic que les últimes dues temporades estem mensualment per sobre de les 300.000 descàrregues, entre totes les
plataformes. I el llibre és una mica això també didàctic.
Són
100
històries.
És aquí, són 100 històries. Hem agafat 100 històries d'un jugador que va enviar 1.000 correus electrònics a diferents entrenadors perquè el veiessin. Avui en dia és el segon millor jugador de la Lliga i va tindre d'enviar més de 1.000 correus. És el Josh Allen. Ah. El Josh Allen, vale? Per darrere del Mahomes és el millor jugador. Pues aquest jugador va tindre d'enviar... Mira, soy este que t'envia unos vídeos, va, mírame a ver si m'agafes, saps? Surt el Michael Jackson...
Sí, que volia que la Super Bowl estigués Thriller Bowl, no?
La Thriller Bowl, exacte.
Això és real.
Sí, sí, és real. Ell volia canviar el nom de la... del saps? Volia canviar i volia dir-li Thriller Bow, no? Fede va dir, bueno, fins aquí, no?
No n'expliquis més, que la gent es compri el llibre. Molt bones, aquestes.
Sí, bueno, la història, parla de la història de l'O.J. Simpson.
Exacte, està l'O.J.
Simpson. O el Colin Kaepernick, no? Que es va genollar contra el racisme al seu país. Parlen d'això.
parlant d'aquestes històries.
Sí, són 100 històries, saps, d'aquestes. I és la manera d'enganxar la gent a través de les històries. No tant si jo et parlo de la tàctica o la tècnica. T'enganxo,
sí. I per enganxar la gent, també estaria bé que vingués l'NFL aquí. A sí. RAC1 vam explicar amb l'Albert sí. Pedrol, que és un malalt, sí. que el Barça ja estava treballant correcte. I que el Barça volia portar l'NFL aquí. De fet, estava venent merchandising a les seves botigues oficials
correcte.
Del Barça.
Correcte.
Com ho tenim, això? En saps alguna cosa, Luis?
Bueno, sí, sí. De fet, puc dir que sóc l'instigador de tot això, no? Un dia jo estava a la butaca de casa meva, era un Thursday night, un dia, un dijous a la nit de partit, i sortia molt per la premsa, bueno, la NFL va dir que aterrava a Espanya, i sortia molt per la premsa que el Florentino Pérez allà a Madrid volia portar partits i això i tal. I, home, jo no em vaig encabronar, bueno, sí, em vaig encabronar, vaig dir, bueno, ¿cómo? La NFL, ai, el futbol americà ha nascut aquí a Catalunya, aquí estem, està més arrelat en aquí, hem tingut els Dragons... Ostres, què podem fer? I vaig trucar, me'n recordo en aquell moment, al Juli Guiu, vicepresident sí. del Barça, i li vaig dir, mira, tinc una cosa molt interessant, ve l'NFL aquí i crec que podem agafar una embranzida. Li vaig explicar el seu despatx. Era això, just una setmana abans de marxar a la Super Bowl de Los Angeles, perquè marxaven cap allà, i va dir, us faig un paper ara mateix, que aneu parlant allà en nom del Barça, comencem a negociar, el Barça és, sabeu que... és Nike, la NFL és Nike,
llavors hi havia un nexe d'unió,
l'entesa era més fàcil.
I com ho tenim, això? Bueno, semblava que estava molt
sí,
encarrilat.
Sí, sí, el merchandising ja hi és, sí. vale? Ara tot, evidentment, està pendent, estem pendents, sobretot que es mantenen les negociacions, estem a la taula amb la NFL i el Barça, i està tot una miqueta pendent dels timings del Camp Nou.
Del nou estadi.
Exacte. O sigui,
però això vol dir, Luis, que veurem abans un partit d'NFL al nou Santiago Bernabéu que al nou Spotify Camp Nou?
Aquesta és la guerra que des d'aquí volem guanyar, i t'ho dic clarament. I és un dels objectius que el Juli em va dir. Jo li vaig dir, perfecte. Quan m'ho va dir, li vaig dir... genial, però que sapis que a l'NFL aquestes guerres, com que...
li és igual,
li
no?
Li és igual, llavors...
qui guanyi, posi calés, no?
Jo,
qui
jo li vaig dir, exacte, jo li, no, però jo li vaig dir al Juli, però tenim un avantatge, i és aquesta, si comencem a fer un guinyito, i som, vale, tenim Nike i Nike, el Madrid és Adidas, no, ara ja no pot tindre això, si fem guinyitos d'aquest tipus, no et puc garantir, però evidentment...
tenim més opcions,
donem
potser.
Un pas per davant, no?
Que bo, que bo. Mira, doncs mira, serà una bona manera d'anar introduint també, no?, la febre del futbol americà que tenen el Luis Jones
exacte.
I tota aquesta gent del podcast.
Exacte.
Sobre la teva història,
sí.
He llegit també en el Volta i Volta de Sergio Heredia que vas estar a punt de jugar als Barcelona Dragons.
Sí, 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 sí. En el 91, de fet, jo vaig ser el primer jugador que va seleccionar els Barcelona Dragons. Quan van arribar aquí, en aquella època eren tots jugadors americans. De fet, aquella liga era com una mena de cantera, perquè després els jugadors universitaris i tot això es breguessin i entressin o no a poder jugar a l'NFL, no? I per donar un guinyo a les diferents ciutats d'Europa, hi havia un jugador de cada país d'Europa, Anglaterra, doncs Espanya, Itàlia, i en aquell moment em va agafar a mi. Però, bueno, a l'esport, el que hem dit abans, pot ser perillós a vegades, i just, què va ser, 3 setmanes abans de marxar-me un mes a l'estaf als Estats Units, una lesió en un partit de Lliga em va apartar del tema, no? Però ara, com ja sabeu, doncs, he tancat el cercle, jo vaig quedar-me a les portes d'entrar a jugar... però ara fa poc, recentment, he pogut tancar el cercle de ser part dels Dragons, d'una altra manera, no jugador, però sí com ara un col·laborador que està ajudant-nos en tot un aspecte d'aquest moment.
Tu creus que arribarà un dia en què un jugador de futbol americà a Espanya o sí. a Catalunya arribi a ser professional?
Arribarà un dia. De fet, ja hi ha històries, que passa que són diferents. No sé si coneixeu el Sarcega de bàsquet, la família
sí,
coneguda.
El Sarcega
de Zaragoza, correcte. El fill d'un d'ells està jugant a l'NFL, és jugador de l'NFL. Sí, el JJ, es diu JJ Arcega. Fa 3 o 4 anys, va sortir escollit a primera ronda pels Philadelphia Eagles. No ha jugat, nosaltres l'hem entrevistat al nostre programa i tal, hem estat parlant amb ell, no ha jugat, perquè ell va marxar a estudiar allà i va ser escollit al draft. De fet, ara just fa 3 setmanes que hem parlat amb ell una altra vegada perquè els Atlanta Falcons l'han fitxat, l'han agafat d'on estava i se l'han emportat als Atlanta Falcons. Vale? I també hi havia l'Alejandro Villanueva.
Sí, aquest, que l'Alejandro
Villanueva, que era un jugador també d'allà, de fet, va néixer aquí, va néixer a Càdiz, però va estar vivint tota la vida allà. De fet, ell és militar, ell pertany, i va sortir de la Universitat de l'Army, Army, vale, d'anar allà, no? Sí. És militar, ha estat inclús a Afganistan com a militar, no. I hi ha una història...
És més americà que una altra cosa.
Exacte, és més americà, encara que tingui un passat i nascut aquí, però sí, el J.R. seria el més a prop, però de jugadors que hagin... Per això, la NFL, la LF, el que intentarà ser això, d'aquí uns anys, que algun jugador pugui estar jugant a la NFL.
No? En alguna de les nostres converses em vas explicar que ara ja no calia ser una bèstia parda per ser jugador de futbol americà, sinó que fins i tot jugadors més petits, hi ha com de totes les mides, no? Hi ha de 150 quilos, hi ha de 80 quilos, petits, grans...
Exacte, és un esport que cap tipologia de cos està exclosa. És molt inclusiu. Un noi que tu puguis dir, mira, què fa aquest gordito? De fet, carinyosament, jo, els meus gorditos, són per mi els millors jugadors, els que a mi m'han protegit sempre, aquella línia que veus davant, vale? Tant ofensiva com defensiva, que són tots tios gorditos, se'ls diu carinyosament en l'argot del deporte, los gorditos. Doncs són jugadors claus. Sense ells... Ells no surten als, diguem-ne, als highlights, que es diu, no? Sí. No surten a les fotos, no marquen els touchdowns. Però tot el que entén d'aquest esport els reconeix la seva feina. Llavors, sí, tu pots ser un tio de 150 quilos, amb panxa i tal, que et poden entrenar per jugar, com pot ser un tio de 70-80 quilos, ben entrenat...
Més atlètic,
que jugaràs,
no?
Que jugaràs en una altra posició. O sigui, és un esport molt, molt inclusiu i ningú està, se l'esclou.
De què jugaves tu?
Jo jugava de running back. Jo agafava la pilota, me la donaven a la mà, no era el wide receiver, rep els passes del quarterback, i a mi el running back se li dona, per normes generals, se li dona a la mà.
És una de les posicions més arriscades.
És una de les posicions més arriscades.
Home, perquè et cacen, perquè quan et cacen, et cacen,
eh? És una de les posicions més arriscades.
Placatge i a terra, eh?
Perquè, per normes generals, tu tens de trencar el que es diu les línies. Les línies són les bèsties que estan allà esperant-te per... literalment matar-te.
Doncs aquesta és la història del Luis Jones, que avui ens ha portat el Sergio Heredia aquí a l'antitertúlia del Tu diràs. Escolta, recomanable, eh? 100 històries, 100 llardes, correcte. Aquest llibre que han fet amb el Luis Jones, el José Antonio Ponsetti, l'Iker Sagasti i el Javier Gómez, i si no, el podcast, que és gratuït, no?
Sí, és gratuït.
Que entrin 100 llardes i allà us escoltin i els hi vagi entrant també aquest coquet i aquesta afició pel futbol americà. Luis, moltíssimes gràcies, un plaer i molta sort.
Ha estat un plaer, per ser, acollir-me aquí aquesta estona parlant de la meva passió. Gràcies, Sergio, també, per potenciar-la. Així que, quan vulgueu, esteu convidats a venir a veure els dragons.
A Terrassa, a l'Olímpic, aquest estiu, que hi haurà partits bons dels dragons.
I que es fan unes pre-parties brutals, eh?
Ah, sí?
Sí, que el bo del futbol americà no és només el que juga la gespa.
És el show, l'entertainment que hi ha allà.
Exacte, són unes hores abans que les famílies amb els fills... venen, es fan unes pre-parties abans d'entrar al partit, després tots junts anem cap al partit, o sigui, això és molt divertit.
Ja les promocionarem, perquè l'Albert Pedrol sempre hi va i sempre m'ho diu. Has de venir. Doncs ja les promocionarem. Exacte. Aquí també al back-to-back.
Correcte.
Sergio, moltíssimes gràcies, ens veiem aviat ja per anar tancant aquesta temporada també de l'Antitertúlia, que estem tenint grandíssims protagonistes com avui el Luis Jones. Gràcies.
Gràcies a tu.
Et llegim a La Vanguardia. Bona nit.
Bona nit.
Interessantíssima la història del Luis Jones. Amb això tancarem el Tu diràs. Abans les portades amb el Pol Rodríguez. Per on tira demà la premsa?
Doncs mira, la primera portada l'hem llegit a la tertúlia del Mundo Deportivo, amb aquest Vitor Roque sí, ahora o en enero, és la del Mundo Deportivo. L'esport parla del plan B, en aquest cas, però el plan B del pivot, per substituir Busquets amb aquests dos noms, Florentino o Palinha del Fulham, Florentino Luis del Benfica. L'esportiu destaca una entrevista amb Ludovic Fàbregas, prèvia a aquesta Final Four de la Champions d'handbol. Vull acomiadar-me amb un altre Champions, diu el jugador del Barça. A Madrid, el Marca titula La Hora de los Campeones, amb una imatge on apareixen els dos campions d'Europa, Rodri i Laporta amb el City, i al centre de la imatge també l'acompanya Jesús Navas, campió en aquest cas de l'Europa League amb el Sevilla. I a l'AS també titula en aquest cas amb Bellingham, Galáctico hasta 2029. Recordem que el presenten aquest dijous a les 12 del migdia.
Demà sentirem la veu de Bellingham com a nou futbolista del Real Madrid, i demà també sentirem la veu de Víctor Font, l'oposició a Joan Laporta, l'oposició a la presidència del Barça, demà donarà el seu punt de vista i farà balanç del que li ha semblat aquesta temporada i del que li està semblant també l'inici del mercat de fitxatges. Demà us esperem aquí amb més Ràdio Esportiva. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1.
Tu diràs.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 13 minuts de la una. Quan falten 3 dies pel ple d'investidura als ajuntaments, guanya força l'opció que Jaume Collboni pugui ser alcalde de Barcelona. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, el candidat del PP, Daniel Cirera, ha insistit que estaria obert a votar el socialista i, de fet, diu que les últimes hores ja ha mantingut contactes. Ara bé, hi posa una condició, diu que Collboni ha de garantir que els comuns no formarien part del govern municipal.
Haurien de donar-me garanties de que després de les eleccions generals no em trobo els de la Colau al govern municipal. Si volem un govern que no sigui separatista, l'única opció és Collboni. Ara, jo dic sense Colau.
Ara ve Barcelona en Comú, d'entrada descarta aquesta opció, diuen que no pensen pactar res amb el PP ni tampoc entregar els seus vots a canvi de res. Això mentre a Manresa les bases d'Esquerra han avalat el pacte amb el PSC i impulsem perquè Marc Aloi pugui mantenir l'alcaldia. Fins ara els republicans havien governat amb Junts, però les negociacions es van encallar. I a Igualada, Alba Vergés ha anunciat que no prendrà possessió de l'acte de regidora. Assegura que hi renuncia perquè no va aconseguir l'objectiu que s'havia marcat i que era generar un govern alternatiu. El 28è Esquerra Igualada va passar de 5 a 3 regidors. Fora de la política, els bombers han trobat el cos sense vida d'un home dins d'un cotxe en una riera seca d'Ullastrell, al Vallès Occidental. Concretament l'han trobat a la zona de Can Fort, a tocar de Terrassa i Vila de Cavalls, on dimarts van caure aiguats molt importants de més de 80 litres per metre quadrat. Els Mossos ho estan investigant, però tot apunta que les riuades de dimarts van arrossegar el vehicle. De moment només han trobat un cadàver, però els equips d'emergència no descarten que hi pugui haver una segona víctima. Més coses, ja són gairebé 80 els migrants que han mort a les costes de Grècia pel naufragi d'un pesquer, el vaixell que navegava pel Mar Jònic i viatjaven unes 400 persones i, per tant, les autoritats gregues diuen que és molt probable que la xifra de morts augmenti encara més. Segons les últimes informacions, els serveis d'emergència han pogut rescatar-ne en vida poc més d'un centenar. Tots són homes, majors d'edat i alguns tenien hipotèrmia. El vaixell de 30 metres d'eslora havia sortit des de Líbia i anava fins a Itàlia. La matinada passada va volcar al sud-oest